Ràdio Vilafranca. Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
El Guany Travel Observer, aquest observatori permanent de l'oferta enoturística a Catalunya, impulsat per l'Escola d'Enoturisme de Vilafranca, ha ampliat la seva investigació, aquesta vegada a negocis enoturístics com bars de vins o botigues. Per explicar-nos aquesta nova edició de l'estudi presentada recentment, ens acompanya el director de l'Escola d'Enoturisme de Catalunya, Gerard Domingo. Bon dia.
Molt bon dia.
Posa'ns en context primer i explica'ns per què neix el Guany Travel Observer a Vilafranca i quina és la intenció.
Mm-hmm. Doncs mira, l'estudi del Guany Travel Observer neix ara fa 3 anys, fruit una mica de tot el canvi que hi va haver en el sector després de la Covid. Just després de la Covid ens vam trobar en un context dins del sector que havia canviat radicalment, doncs, l'enoturisme tal com el coneixíem. On sempre havíem trobat, doncs, experiències molt centrades en el celler, dins del celler, en el procediment que faríem una ampolla de vi des de que és a la vinya, no? com a raïm fins a l'ampolla de vi, ens comencem a trobar que els cellers, degut a les circumstàncies del moment, doncs comencen a oferir un model d'activitats diferents, no? Més centrada en experiències de tas, en la part enogastronòmica. També es van obrir molts wine bars, però també, malauradament, hi va haver molts professionals que van marxar del sector perquè, evidentment, doncs, no tenia recorregut en aquell moment estar treballant en el sector turístic, no? I, d'alguna manera, ens va obligar a fer aquest esforç per entendre i conèixer què és el que havia passat en el sector, per poder radiografiar-lo i, a partir d'aquí, doncs, fer propostes de contingut, no? de formació, de currículums que ajudessin al sector, doncs, a repensar-se degut de la crisi que han patit, no? I, a partir d'aquí, doncs, de l'escola també començar a liderar un relat de com s'entén avui en dia l'enoturisme i cap on pot anar. Doncs, precisament, una de les coses que vam haver de començar abordant va ser conèixer quants cellers estaven realment fent enoturisme a Catalunya, no? I això va ser l'objectiu que vam centrar en la primera fase d'estudi. Sempre s'havia dit, no?, a manera quasi com si fos un mantra, que a Catalunya hi havia 300 cellers visitables, no? I una mica ens va marcar com el repte de dir, anem a veure si això és del tot cert, no?
Descobrim si realment és així, no?
Exactament. També és veritat que és un sector emergent, és a dir, que veiem més projectes nous vitivinícoles, no?, i on l'enoturisme passa a ser també un element més del projecte del celler, no? Va ser una grata sorpresa veure que passàvem d'aquesta xifra orientativa, que eren 300, a uns 451. Després les vam acabar ajustant, perquè els projectes van i venen, d'alguna manera. Ara estem al voltant dels 435 cellers a Catalunya que són visitables, no? I quan diem que són visitables, significa que realment obren les portes d'alguna manera a que una persona pugui visitar-los, pugui conèixer-los, no? Però també era molt necessari conèixer com de madura i com d'estructurada era aquesta oferta, no? Per entendre si eren activitats molt puntuals, no? O si tenien una periodicitat, o si estan més centrades, doncs, en tipus d'esdeveniments, en festivals, no? Que també és un dels elements que forma part avui en dia de l'enoturisme, si eren wine bars, no? I això és una mica el que vam fer el primer any. I aprofitant també, doncs, que abordàvem l'estudi del coneixement de l'oferta del sector, també vam voler conèixer els aspectes que anaven vinculats a la digitalització del sector i, a partir d'aquí, també conèixer els perfils professionals de les persones que hi treballaven en els cellers, no? Perquè, al final, els cellers són la punta de llança del que nosaltres avui en dia entenem com a enoturisme, no? Però que sí que hem anat veient al llarg dels estudis, que d'alguna manera ja ho sabíem, però necessitàvem evidenciar, fer que emergís aquest coneixement, és que l'oferta enoturística és una oferta, diríem, sistemàtica o sistèmica i estructurada. És a dir, quan una persona arriba en un territori i vol fer enoturisme, no acostuma només quedar-se amb l'experiència de celler. És a dir, és l'element segurament més important o part dels elements més importants, però això ho acompanya amb on menjarem, on dormirem i què més farem, no? Per tant, com a territoris, hi ha tota una oferta que s'estructura al voltant dels cellers i que d'alguna manera parla el mateix llenguatge que seria aquest enoturisme, no? Això és el que vam voler fer segons a la segona fase de l'estudi.
Al cap de quant, més o menys?
Un any.
cada any.
Sí.
Cada any s'aborda un aspecte diferent.
Exacte. El segon any vam incorporar allotjaments, vam incorporar la restauració, vam incorporar agències de viatges i empreses de serveis enoturístics. Aquí vam fer un esforç, i aquí, des d'aquí doncs, també agrair a les rutes del vi de Catalunya, a les nou rutes que tenim a Catalunya, perquè vam haver de coordinar d'alguna manera, consensuar uns indicadors que ens permetessin identificar dins del territori què entenem avui en dia, doncs, per exemple, per un allotjament enoturístic. Què ha de tindre una casa rural perquè la puguem anomenar enoturística? No? Què ha de tenir un restaurant perquè el puguem anomenar enoturístic? No? I això era molt necessari fer-ho perquè les nou rutes que tenim a Catalunya i que d'alguna manera estructuren una de les formes de governança que tenim a Catalunya de l'enoturisme tenen nivells d'exigència per formar part de la ruta diferents. No? Per exemple, doncs, Catalunya o Costes del Segre, Penedès o Costes del Segre, que formen part de CEVIN, no? Que és l'Associació de Rutes del Vino d'Espanya, tenen uns estàndards d'exigència molt elevats, no? I que a la vegada també són excloents, és a dir, busquen un sistema de qualitat, però que a la vegada també exclou que hi hagi molts projectes enoturístics dins un territori que no en puguin formar part. No? Llavors, una de les coses que també vam abordar des de l'estudi de l'enoturisme és visibilitzar tot l'enoturisme. No només aquells que formen part de dins de la ruta, perquè ens podem trobar oferta que no hi pot formar mai pel simple fet de que els estàndards de qualitat són molt elevats o directament no es poden incloure en aquest model de projecte, no? I bueno, doncs això, el que vam fer va ser crear aquests indicadors i a partir d'aquí apropar-nos a conèixer l'oferta. I vam passar de 451, 435 les vam actualitzar el següent any de cellers visitables, a un univers de pràcticament 900 empreses, no, que integraven, doncs això, cellers, que integraven restauració, que integraven allotjaments, empreses de serveis i agències de viatges. I aquí una de les coses que també vam veure que ens va resultar com molt interessant és que si en el primer estudi dèiem que l'enoturisme és rural, no, i l'enoturisme evidentment és rural, no, perquè és el celler qui d'alguna manera fent aquest pal de paller, no, aquesta punta de llança del territori que teixeix, t'ofereix un paisatge relacionat amb la vinya i un sector productiu, una cadena de valor centrada de la vinya a l'ampolla a l'oferta enoturística, comencem a veure que les altres formes d'oferta no necessàriament han de passar en entorns rurals. I que a vegades podem trobar propostes de molt de valor que les intentem explicar com a finestres, no, de territori, no? Un restaurant dins d'una ciutat que parla d'enoturisme, no? Que té en compte el producte de proximitat, que té en compte que la carta de vins siguin del territori, no? O fins i tot també allotjaments, no? A vegades els allotjaments
de quina manera?
Doncs, de la manera doncs que integren el territori i els productes dins de l'allotjament, no? O que fan de prescriptors també, o que col·laboren directament, no, amb cellers o amb restaurants que tenen aquest tipus d'oferta.
I arribem a aquesta tercera investigació, aquesta tercera anàlisi d'aquest passat 2025 que heu presentat recentment. Quin pal toquem en aquesta ocasió?
Aquí intentem abordar tota la cadena de valor del que és l'enoturisme, tota l'oferta, no? I integrem o incorporem, a més d'aquests negocis que estàvem parlant fins ara, incorporem botigues de vins, incorporem wine bars, incorporem també agrobotigues, perquè les agrobotigues són en molts territoris o en molts municipis una forma d'explicar el territori a partir del producte que s'elabora en aquell lloc i fan de prescriptors també doncs, dels productors. També vam incorporar tota l'oferta cultural, museística, de centres d'interpretació, no, que estan relacionats amb el món del vi. I d'alguna manera, amb aquests 8 models de negoci, tanquem la identificació de l'oferta.
Tenim el mapa complet.
Tenim el mapa complet i, a més, l'hem col·locat dins un mapa interactiu que es pot visitar a la pàgina winetravelobserver.com i allà tenim el primer recull, no, de tota l'oferta enoturística que tenim a Catalunya. No? I és xulo veure que, evidentment, doncs, els territoris vitivinícoles, doncs, la concentració d'oferta és molt elevada, però també podem trobar oferta enoturística que està en territoris que tradicionalment no anomenaríem com a rurals o com a vitivinícoles, no? Que també formen part d'aquesta estructura. El que també volem fer en aquesta tercera fase, aprofitant, no?, que diríem que entrem a explorar una miqueta més el sector, va ser conèixer i diagnosticar com està l'enoturisme quan parlem de sostenibilitat, quan parlem de responsabilitat social i quan parlem d'innovació. Integrar aquests indicadors en l'estudi no va ser un tema casual, o sigui, va ser intencionat, sobretot perquè ens trobem avui dia que a Catalunya tenim el paradigma, no?, l'exemple gràfic del que està patint Barcelona amb la gestió turística, però no és només un problema de casa nostra, això està passant en moltes grans ciutats europees i també mundials, hi ha una sobrecongestió de persones, estem generant problemes de convivència amb les persones, amb les comunitats que viuen en aquests territoris, i aquestes ciutats que fan de hub d'entrada moltes vegades del turista visitant s'estan replantejant molt seriosament com s'ha de gestionar el turisme a casa seva. No? Avui en dia, fins i tot Barcelona, doncs, estem veient que està d'alguna manera abanderant certs canvis, no?, que d'alguna manera anirem veient segurament a nivell turístic, a nivell mundial, doncs, com es gestiona el turisme en aquests territoris. I el que això per ells, d'alguna manera, ho diré així, és un problema, per la resta del territori és una gran oportunitat. No? És a dir, aquest canvi de model, no volem volum de visitants, volem uns visitants amb més qualitat, no? Pot servir també de porta d'entrada perquè Barcelona entengui que Barcelona és molt més... Ja, ara sembla que estic fent l'eslògan de la Diputació, no?, de Barcelona, però fan servir l'eslògan Barcelona és molt més perquè realment darrere de Barcelona hi ha tot un territori, no?, que nodreix d'oportunitats i que d'alguna manera aporta un valor diferent i singular i que d'alguna manera identifica clarament com és un territori. I em sap greu dir-ho, no?, però avui en dia a Barcelona segurament la beguda que més es consumeix a les terrasses del bar són sangries, no?, i segurament no sé, el que més es ven són barrets de mexicans, no?, i això no parla de qui som nosaltres, no?, però tot el que passa dintre del territori, no?, més enllà de la ciutat, sí que parla de com som nosaltres, no?, i aquí podem parlar en primera persona de casa nostra, dels nostres productes, dels nostres productors, no?, i realment aportar una economia de valor centrada en això, no?, i aquí d'alguna manera les comunitats que treballem amb aquest model de territori, amb aquest model econòmic, d'alguna manera entenem que una gestió turística que vingui cap al territori i ben gestionada pot portar molt de valor. I conèixer quins són els indicadors de sostenibilitat ens permet fer propostes de contingut, fer propostes de producte, d'oferta, que d'entrada ja tingui en compte que quan una persona arriba en un territori ho ha de fer d'una manera responsable, ho ha de fer d'una manera sostenible i que ha de generar un impacte positiu en el territori. Això les capitals ho estan veient i els territoris ens hem d'aprofitar, no?, d'alguna manera. I això és el que hem volgut fer, doncs, també incorporant aquests indicadors en el tercer estudi.
I quina xifra us ha donat de negocis aquest tercer estudi?
Ara estem al voltant de 1.600 ofertes, no?, de 1.600 negocis que estarien oferint enoturisme.
Hi havia un número, com en els cellers, que es partia d'un número que es repetia, o aquí no hi havia dades?
Aquí no teníem dades. I realment no deixaríem com una foto ni fixa ni definitiva. És a dir, això seria una foto on, com les antigues càmeres, no?, que veus clarament una cara, veus clarament que en el fons hi ha un arbre i veus un paisatge, però segurament encara falta més nitesa, no?, falta més píxels, no?, per tenir una imatge més nítida. Seguirem treballant amb això, no?, perquè sabem que l'oferta va molt més enllà d'aquests 1.600 negocis, no?, que tenim identificats, però aquests sí que d'alguna manera són els que singularitzen de forma clara amb els valors que nosaltres hem volgut identificar com a enoturístics.
I en aquests 1.600 negocis, quina tipologia predomina arreu del país?
Home, l'oferta que més predomina són sobretot restauració i allotjaments. Aquesta és l'oferta de més valor. I el que és també molt interessant de veure és que moltes de les experiències gastronòmiques que avui en dia estan reconegudes a nivell mundial, no?, amb estrelles Michelin, entren a formar part de l'estudi, no?, perquè tenen molt en compte el producte que estan oferint. És a dir, quan són restaurants que parlen de territori, que parlen de producte, i posen en valor tota aquesta feina i, a més, aportant, doncs, aquest valor de grans chefs, no?, que són capaços de fer una proposta gastronòmica, doncs, excel·lent.
Ens deies que aquest mapa interactiu que recull tota aquesta investigació de tres estudis de tres anys està accessible a tothom al web de l'Escola d'Enoturisme de Catalunya i, a més, també hi ha unes fitxes complementàries amb més informació a l'abast, no?
Bueno, qualsevol persona es pot descarregar els estudis. Tenim, des de l'any 2023 fins al 2025, publicat cada estudi i, a més, de l'any 2024 també vam voler segmentar les dades per territoris, perquè sabem que aquestes dades no estan pensades únicament per públic final, sinó perquè qui s'ocupa de gestionar territoris pugui trobar les dades de manera segmentada perquè pugui treure conclusions i d'aquí, doncs, prendre decisions, no?, estratègiques. Per això sempre volem abordar els territoris de manera segmentada, perquè cadascú pugui fer les seves dades. Però sí que és veritat que el mapa té una vocació també de que sigui pensant per públic final. És a dir, si una persona vol fer no turisme, no?, doncs que pugui fer servir aquest mapa, doncs, per organitzar-se un viatge en un territori, no? I, bueno, sense anar més lluny, aquest any vam començar el curs, que ens van convidar amb unes xerrades, i al finalitzar les xerrades se m'acosta un senyor i em diu: mira, és que a mi m'agradaria anar a l'Empordà a fer no turisme i em costa molt trobar tota l'oferta, no? I allà vaig veure clar que hi havia una necessitat.
Li va recomanar el mapa.
Encara no el teníem, però
li vaig dir,
faig un spoiler, aviat tindrem això i ho podràs trobar.
Amb aquesta radiografia tan precisa, ara, quin és el proper repte de l'Observatori?
Bueno, el proper repte de l'Observatori és conèixer quin és l'impacte del mercat laboral que genera l'enoturisme. És a dir, hem parlat de l'oferta, hem parlat dels perfils professionals que hi treballen i a partir d'aquí doncs, podem fer propostes de contingut, però també volem mesurar quin és l'impacte econòmic que genera els territoris. Si hem de poder dir que l'enoturisme és una proposta de valor pels territoris per crear un turisme sostenible i que realment doncs, enriqueixi les comunitats que hi viuen, hem de saber, quan parlem d'enriquir-se, a què ens estem referint, no? Quin és el mercat laboral...
Posar
quin...
número.
Exacte. I això és el que volem abordar a partir de la quarta edició, no? I també el que volem poder fer a partir d'aquest estudi és, d'alguna manera, poder-lo escalar, no? Que també qui té responsabilitat dins l'administració vegi la part operativa que té l'estudi i li serveixi, no?, de palanca doncs, també per prendre decisions i també poder-lo escalar, perquè el que hem vist és que la feina que estem fent des de l'escola de radiografiar un sector que no té sector, perquè, com dèiem abans, no?, moltes vegades hem hagut de consensuar indicadors, tampoc tenim CNAEs d'activitat econòmica pròpiament d'enoturisme, tenim perfils professionals que estiguin recollits amb un epígraf per saber si és un tècnic d'enoturisme, si és un director d'enoturisme, no?, doncs aquesta feina que hem fet, això no ho està fent ningú més a Europa, això no ho està fent ningú més a la resta del món, que nosaltres sapiguem almenys, no?, i el que volem doncs, també és proposar des de Catalunya aquesta mirada, aquesta manera d'entendre els territoris.
Doncs bona feina, molts encerts.
Merci.
D'altra banda, Gerard, fa uns dies heu començat una nova edició del curs de direcció estratègica a l'Escola d'Enoturisme de Catalunya, un programa 100% subvencionat, i aviat hi hauran novetats també, no?
Exacte. Mira, la setmana passada vam començar el primer programa de formació subvencionada, com comentaves, i aquest any ho hem fet estrenant un programa que és totalment nou per l'escola, que és un programa de direcció estratègica en enoturisme, com estaves dient. Per què hem decidit fer aquest contingut ara en aquest moment? No? L'escola enguany ha fet 10 anys. Durant aquests 10 anys hem format moltes persones amb tècnic superior de turisme, moltes persones que han vingut fent certificats professionals també de l'àmbit de turisme. Veiem moltes persones, molts alumnes que han passat per l'escola que estan treballant dins del sector. I veiem que el sector està creixent. I veiem que aquests professionals estan creixent amb el sector. No? I era l'hora de poder-los acompanyar amb desenvolupant noves competències, no?, que els ajudessin a fer aquest salt qualitatiu, no?, en la direcció dels projectes que estan portant. No, no havíem parlat encara de direcció de projectes d'enoturisme. No? I sempre havíem dit que, d'alguna manera, l'enoturisme s'ha de gestionar com el turisme. És a dir, s'ha d'entendre que forma part del mercat turístic. I això és el que intentem explicar, sobretot en aquests primers cursos. No? Ara que porten i uns quants anys, diríem, de bregatge, no?, a l'esquena, era el moment de proposar aquest contingut. I com sempre hem intentat fer des de l'escola, no?, que fos formació subvencionada. I la nostra responsabilitat és buscar finançament a través de programes de l'administració, en aquest cas del Departament de Treball, concretament del Consorci per la Formació Contínua de Catalunya, amb qui col·laborem en diferents programes i que ens ajuden a poder aterrar moltes de les propostes de l'escola, doncs a poder portar aquesta formació, aquest itinerari, no?, que durarà fins a finals de novembre, vull dir que és un itinerari llarg, però que sí que hem buscat és que sigui molt conciliable, no?, a nivell laboral, entenent que tots ells són persones treballadores i que tenen responsabilitats. No?
És semipresencial, en aquest cas?
Exacte, és semipresencial. El que hem buscat és que tot aquest contingut que pugui ser treballat de forma virtual, poder-ho fer així doncs, per la seva comunitat, també tenint en compte doncs, que potser tindríem alumnes de qualsevol punt de Catalunya, i això era un element afegit de valor, no?, que pensàvem que es valoraria positivament, i també que tot aquell contingut doncs, que els professors ens indiquen clarament que volen els alumnes a l'aula perquè volen poder treballar amb ells, no?, i que es toquin d'alguna manera, doncs, aquest contingut doncs, serà presencial.
Amb quants alumnes heu arrencat?
Hem arrencat amb 12 alumnes, no? I si alguna persona, doncs, ara sent això i no li hagués arribat la informació, encara estem a temps d'incorporar algun alumne més, perquè encara estem amb els marges doncs, que ens permetrien doncs, incorporar-los, no?, des del tema de justificació del programa. O sigui que si una persona s'anima, doncs benvingut serà.
I ens pots avançar nova formació pels propers mesos?
Exacte. Mira, com cada any, tota la formació subvencionada comença a executar-se a principis d'any. Tot el que és la formació sectorial, que aquesta la treballem molt amb els territoris i pels territoris, ja l'estem començant a ordenar i aviat està, jo crec, pràcticament publicada a la nostra web, pràcticament la meitat, només de la meitat de la formació que farem aquest any. Vull dir que si a una persona li interessa un d'aquests programes, doncs es pot inscriure a través de la nostra pàgina web. aquesta és formació dirigida a persones treballadores del sector, principalment, no? I sí que és veritat, doncs, que a vegades el contingut és prou suggerent i interessant que persones d'altres sectors també vulguin fer-lo. Bueno, si alguna persona, doncs, també tingués interès, doncs, miraríem, doncs, si compleix els requisits per poder formar part. I després també hem de començar la formació dirigida a persones desocupades. Aquí tenim un petit decalatge, no?, del que és l'inici. El Servei d'Ocupació de Catalunya està integrant el nou sistema de formació professional a tot el que són els aplicatius de gestió. Esperaven que això estigués resolt per poder començar aquesta convocatòria i no han pogut acabar, perquè la veritat és que hi ha canvis importants, perquè hi ha molta complexitat que s'ha d'integrar dins del sistema a nivells de gestió. I ens han marcat com a idea, no?, de que puguin començar a principis de març, no?, alguns programes, i a principis d'abril alguns altres programes. Això vol dir que la nostra previsió és que el certificat professional de vendes de producte turístic, doncs, sigui iniciat a principis de novembre, i el de sommelieria a principis d'abril.
Moltes gràcies, Gerard Domingo, per haver-nos acompanyat avui. Seguirem parlant de totes aquestes iniciatives. Fins ben aviat.
Gràcies, Sílvia.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Amb Virtual Insanity de Jamiroquai ens plantarem a 11:15. Tenim cita amb l'actualitat de les nostres comarques, aquesta vegada de l'Alt i el Baix Penedès, i després seguirem amb la nostra gent gran, que venen, és dimecres, i els toca venir a la ràdio a dir-hi la seva.
We are never underground. And I'm thinking what I miss. We're in hard times.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15. Preocupació a les cabanyes per una onada de robatoris i intents d'entrada a domicilis. En els darrers dies, el municipi de les Cabanyes ha viscut una onada de robatoris i intents d'entrada a domicilis que ha mobilitzat el veïnat. Des de l'Ajuntament han convocat una reunió oberta als veïns i veïnes per abordar la seguretat al municipi i exposar la seva preocupació al respecte davant dels representants del cos de Mossos d'Esquadra a l'Alt Penedès i la direcció dels Serveis Territorials d'Interior i Seguretat Pública. La reunió tindrà lloc aquest dijous a les 7 de la tarda al Centre Cultural i Lúdic La Valentina. Banyeres del Penedès va inaugurar aquest diumenge una nova oferta comercial en forma de mercadet amb l'objectiu que sigui setmanal. Estarà instal·lat al carrer Josep Maria Font. L'Ajuntament ha impulsat la iniciativa com un element de dinamització del municipi i del comerç local. El nou mercat ambulant de Banyeres obrirà tots els diumenges de 8 del matí a 3 de la tarda amb una oferta de parades de productes frescos, artesania i alimentació. A més, fa pocs dies també va obrir a Banyeres un supermercat de la cadena Spar amb uns 800 metres quadrats amb 26 places d'aparcament, que ha permès la contractació de 14 persones. Es creen 3 nous clubs de lectura a la Biblioteca de Sant Sadurní. L'any comença amb la incorporació d'aquests nous clubs de lectura a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia. Es tracta de propostes sorgides durant la redacció del Pla Municipal de Lectura de Sant Sadurní, aprovat pel ple del desembre del 2025. Amb aquestes noves incorporacions, la biblioteca compta ja amb 9 clubs de lectura, sense tenir en compte els clubs externs de la vila, els quals dona suport en l'obtenció dels llibres. Els nous clubs són Kids and Books, Club de Lectura Fàcil i el Club de Lectura i Reflexió Crítica en present. Els clubs de lectura són trobades de lectors amb sessions moderades, amb exemplars facilitats per la biblioteca i amb inscripció prèvia. Aquest dissabte 31 de gener s'ha programat la primera de les sessions d'aquest 2026 de l'Esplai Mensual Infantil que organitza l'Ateneu Mugenc. Serà a les 5 de la tarda al Centre Cívic La Xarxa en una activitat adreçada a nens i nenes de 3 a 16 anys. En aquesta ocasió s'ha preparat un taller de llum negra i jocs variats. Els usuaris esporàdics cal que facin inscripció prèvia escrivint al mail ateneumugenc@gmail.com. La data límit d'inscripció és aquest dijous 29 de gener. El cost de l'activitat és de 4 euros per socis i 6 per no socis.
Penedès en xarxa. Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Aquesta setmana a la Roda Política ja hem començat a parlar del Carnaval perquè, de fet, arrenca la primera setmana de febrer. Uns dies de disbauxa, de gresca, de transformar-se, de trencar amb la rutina i de ser altres persones, de jugar altres rols, entre cometes, tot disfressant-nos. El Carnaval també ens porta a la tradició gastronòmica, com les sardines, les arengades, les coques de llardons, la botifarra d'ou o la truita. Avui, amb la nostra gent gran, volem parlar d'aquestes tradicions. Els agrada anar a veure les rues? Es disfressen? O potser s'havien disfressat? Creuen que ha canviat molt la forma de celebrar el Carnaval? Comencem tertúlia als estudis de la capital del Cava, on el Miquel Cuenca està molt ben acompanyat. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs sí, i tot el que comentaves en les nostres xerrades prèvies a començar el directe amb la Júlia, doncs ella es disfressa encara sí. Per Carnaval. També que durant aquest últim any el Carnaval a Sant Sadurní ha tingut la presència de rues que han animat aquesta cita, però encara m'has comentat, Júlia, que costa.
Costa una mica, perquè si el que va davant no té bona voluntat, i ara suposo que amb el regidor que hi ha actualment en té moltes ganes, perquè jo he parlat amb ell i sembla que està disposat a tornar a el que nosaltres havíem viscut inclús de jovenets, perquè ell viu al barri, crec que encara viu al barri Vilarnau, i allà sempre ha fet moltes coses i ha sigut una de les persones puntals d'allà al casal que hi ha al centre Vilarnau, i és un noi molt actiu. Jo crec que això de part de festes anirà molt bé. Són tradicions que a mi m'agraden molt seguir, tant l'alimentària com la vestuària, perquè jo també faig trajos i arreglo de diferents edats per la canalla el que ha servit de l'un serveix per l'altre. Jo aniré disfressada aquest any de lo que anava disfressat el gendre l'any passat, i m'ho arreglo una mica i ja està, i aniré d'unicorn. Ja us ho avanço, que fa efecte. Però bueno, l'any passat vaig anar de vella. Vull dir que jo m'agrada conservar aquestes arrels que tenim. I si no ho fem, la gent que ho han viscut tota la vida, no els hi podrem empaltar amb els altres que venen al darrere.
A Domenys Ràdio, la nostra companya, la Lourdes Meronyo, també suma una tertuliana. Bon dia, Lourdes.
Molt bon dia. Em fascina la Júlia, ho haig de dir així de clar. Marcelina,
sí.
Em fascines, Júlia, sí, sí, jo que vols que et digui. És a dir, jo vull ser com tu de gran.
Oh, no. Jo, bueno, és que jo ja m'ho vaig proposar de petit. És que ja ho era de petit, una mica ximpleta. M'agrada la festa,
no
m'agrada la festa, i sí. La vergonya em sembla que ja la vaig perdre fa anys, i mira, ja està.
Sí, sí, jo també m'he disfressat, el que passa que ara fa molts anys que ja no ho faig, però sí, 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 tant. Havíem fet aquí tota la colla, es vam disfressar un any de gitanes i gitanos, zingares, doncs.
Sí, sí.
I, bueno, allò va ser espectacular. Encara avui ho deia, ma germana tenia un fill petit que tenia un any i mig i el va portar tota l'estona al coll. O sigui que,
sí, sí,
que ben bé era un carro de gitanos,
Molt bé, molt bé.
I em van fer un any que vam anar d'indis i després va sortir la cavalleria, els americans, i bueno, això va ser també... No, havíem fet moltes coses també.
Anem a saludar el darrer tertulià que ens espera a Canal 20 a Olèrdola. Pere Mitjans, bon dia.
Hola, bon dia a tothom. Què tal? Bueno, jo, com que la Júlia ja es disfressa ella, no cal que ens disfressem nosaltres.
Home, m'hauríeu de fer... Aquest dia seria maco estar tots junts,
Jo el que sí, no me'n recordo, però, a veure, érem molt més joves, per descomptat, però que després, encara, després de treballar tot el dia, tinguessis les ganes d'anar a casa d'algun amic o d'alguna amiga, algun company, agafar la roba, les 3 o 4 o 5 parelles que érem, agafar la roba i anar a cosir i fer-se les 3 o les 4 del dematí, per poder preparar la roba, perquè ja, també ens disfressàvem nosaltres la colla. Però si no passa res, tenien les 6 del dematí, tenies que estar en marxa una altra vegada, Però nosaltres també ens vam disfressar molt bones vegades aquí al poble. El que passa que ara fan la rua i munten la carrossa d'aquí de Moja i és diferent, però nosaltres abans no teníem tantes possibilitats de tenir carrosses. Cada colla es disfressava d'una cosa. Nosaltres també ens havíem disfressat del Miki i la Mini, que havíem arribat a anar al casal a Vilafranca i al casino, O sigui que després... El que passa que quan era jove... Pues tot et va bé, encara que vagis a dormir tard és igual, però com que tu passaves bé, pues ja era una bona senyal, ja ens ho passàvem bé.
Oh, però ara també ho podem fer, perquè si no dormim
sí, bonica,
de nit, ho podem dormir fa... de dia. No,
sí, ningú, ja, però...
Ningú ens oprima,
Fa una mica més de mandra, perdona, tu estaves dient de la roba de l'any passat del teu gendre,
sí.
Però em sembla que per allà a casa, si obres algun armari, alguna cosa trobaríem,
Sí, sí, de roba penso com totes les cases,
perquè em sembla... Em sembla que no ho van llançar, que està guardat tot.
Ara us faré el dibuix de l'any passat, el que portava, perquè no tenia res que anés bé així per reciclar, ho trobava massa d'home i tot això, perquè el meu gendre sempre es disfressa. I vaig agafar un tutú, anava amb un tutú de color groc, em vaig fer unes antenes, un llacet aquí davant, i portava ja una agulla de fer mitja amb un llacet i els anava punxant, anava de vella.
Molt bé. Júlia, molt i la, bé. Cara te la cara te la tapes o només et maquilles?
No, no, tapo. No, ai, no, no, que va, maquillo i destapada. Ja no, l'única cosa que no ensenyo cap part del cos, Tot no, l'altre no, ja, portava ja. Leotardos,
Bueno, ara no, ara però abans també...
Amb tutú. Escolta,
abans les cames, quan eres jove, també les devies ensenyar, una mica d'esquena, no em diguis que
sí.
No,
Oi tant.
Us agrada, sí, amb les senyores, sí, sí. Us ha agradat sempre ensenyar una mica les cames, bueno, i l'esquena també, home. Bueno, depèn, clar, depèn del vestit, per descomptat.
Sí, i els xicots encara més mirar-ho.
Bueno,
aquella època hi havia restricció. Vaja,
amb tot, Júlia, totes les coses s'han de fer amb un respecte total i absolut, o sigui que...
I tant que
la broma,
faig,
la broma, sí, la broma, tant, fins sí. a cert punt.
Sí, sí,
o sigui
sí,
que...
sí. Sí, sí, sí.
Però molt bé, molt
el
bé.
El que vos... abans, quan érem joves, ho fèiem més a nivell de poble, els sí. grups de gent del poble, sí, i ens trobàvem tots, i mira, aquest baixins i l'altre baixants, i llavors,
perdona,
no sé, disfrutàveu tots.
Dic, perdona, però a veure sí. qui es vestia, qui era el vestit més maco,
Això cuidado, també.
No el més
Això
maco, també. El més atraient, el més llamatiu, el més, sí. el més flamenc, el més xulo, no sé. Sí. Feien sí, la competència, sí. perquè en tots els pobles sempre hem sigut tres o quatre colles, no? Sí. I sempre veia, a veure aquest any, i era sorpresa, Les
sí,
dones,
sí, sí.
les dones que més o menys eren amigues o els coneixien, eren la gent del poble, doncs pues entre elles no s'ho explicaven, de què anava.
Sacratisme.
Era sorpresa.
Sí, sí, sí.
Oi, que bo. Mm.
Bueno, però doncs, això que deies, que tenies de cosir els vestits fins a les tantes de la nit,
sí, noia,
jo
sí,
ho havia
noia.
Fet i tanta gent, clar.
I tant, i tant. Sí.
I, bé, ara i és també
trobar... Ho faig per aquella canalla, Jo ho faig per la canalla. Perquè a l'escola els hi demanen i després potser només van... Abans a les escoles d'aquí Sant Sadurní havien fet carrosses ben maques, Tant el Carme com Jacint Verdaguer, vull dir, maques. Però, noi, a raó d'aquests anys enrere que deia, es va perdre. És que davant d'aquí hi ha la regidoria de...
Sí, correcte, canvia tot.
Clar, canvia tot.
Canvia molt,
tot.
Ha, I crec que ara tornarà a enganxar una miqueta perquè el noi que hi ha és bastant dinàmic.
Bueno. Això és bo. Això és bo. I que hi hagi, i també que hi hagi al poble, que hi hagi nanos i gent jove i tot, que tinguin empenta de voler-ho fer, Perquè ja m'explicaràs, aquí Moja ja fa dies que aquella colla ja estan treballant amb la carrossa. I a més, són nois o xicots, que deuen tenir els 35 o 40 anys, però també treballen. O sigui, quan arriben a casa seva s'han d'enxufar a fer la carrossa i es troben bé. Vull dir que hi ha d'haver una bona entesa
però
per poder
això,
fer aquestes carrosses,
Però tot això fa molt de poble.
De poble.
De la gent que es troba. I llavors parles. I sembla que no fas molta colla, amb això.
Exacte. Hi ha una unitat que si no hi haguessin totes aquestes coses, la gent, per naturalesa, ja som individualistes. Doncs, si no ens apleguem en coses aquestes principals o de lleure o el que sigui, llavors es perd aquesta comunió.
Sí, però doncs, poder ser... hi ha un entremig... De gent jove que quan els hi tocava fer coses no les van fer.
Bueno, sí,
hi va haver un canvi. Hi va haver un canvi.
Sí.
Un canvi que a la nostra edat ens trobàvem o teníem l'excusa de sortir de casa i era la manera de sortir i trobar-se.
Sí.
Que ara, doncs, poder, com que ja hem arribat a un punt que podem marxar, entrar i sortir, que ningú ens diu res... a la nostra edat, quan teníem 15, 16, 17 anys, si no tenies alguna cosa que et motivés o que poguessis anar a fer i que fos pel poble, no podies sortir de casa. Els nois poder sortien, però les noies no sortien tant, I llavors, doncs, tenies allò, l'excusa. No, és que arreglem això per Carnaval, o arreglem això pels Reis, o arreglem això per... Sí. I durant l'any et buscaves coses per arreglar i sortir, Ara és molt diferent.
Sí.
Costa més amb la gent de trobar-se, la gent marxa més del poble, té altres possibilitats. Nosaltres, a part de que tinguéssim cotxe o tinguéssim moto, sempre el respecte era pel poble, estar al poble i fer coses pel poble.
I tant, bueno, que sí. I tant que sí.
A veure, a part de que anaves a Vilafranca perquè havies baixat a l'institut, perquè anaves a treballar en algun puesto, anaves a Vilafranca, però quan arribaves de Vilafranca te'n tornaves cap a Moja, vull dir, a part de tot això.
Sí, sí.
Bueno, Moja o vosaltres cap al vostre poble.
Sí,
a part
sí,
de que treballéssiu en un altre puesto o tinguessis d'anar a fer algun recado. Però feies el recado i pum, cap a casa una altra... No cap a casa, cap al poble. Vull dir que sembla que no.
I les coses les feies al poble.
Sí, exacte. De totes maneres, si penseu, que a vegades, si pensar-hi o no, penses que la gent que abans de la vostra colla, de la vostra edat, que havien fet alguna cosa, els seus pares o qui sigui, la gent jove d'ara no fa gaire cosa al poble, m'explico. O sigui,
no.
Que els pares, els no. avis o qui fos, o colla vostra, gent de la vostra edat, de la vostra edat, que anàveu, sortiu, que fèieu coses, i ara, igual vosaltres seguiu fent coses, hi han companys, amics i nois i noies de la vostra edat, de la nostra edat, que han deixat de fer coses.
O
sigui, estan al poble, però no fan res. No fan res. Surten a la festa major, a donar un tomb, si se'n van a fer el vermut, si se'n van a fer el ball, però no col·laboren amb gaires coses més al poble.
Això, perquè, a més de fer coses pel poble, se'n van a disfrutar fora. El poble ja no el trepitgen.
Ja.
Perquè per ells és petit, és antic, no fan el que ells volen. Ells han d'anar a grans discoteques, sortir a la una de la nit i tornar a les 9 del matí, i llavors ja no tens... jo, gràcies a Déu, no puc dir per experiència, perquè de moment no m'hi trobo. Però sé de molts pares que diuen el diumenge no cal que compti amb el nen, perquè no cal fer-li menjar, perquè tot el dia dorm. S'ha de recuperar.
Anar a dormir a les 8 del matí?
Sí, s'ha de recuperar.
Sí,
influeix, també influeix.
Tan maco que és el sol.
També influeix que nosaltres estàvem aquí, treballàvem a casa, al poble i tal, però també has de comptar que la gent que ha anat a treballar fora ha fet amistats a fora. O sigui, igual amb els companys del treball, igual amb altres companys d'empreses, i han anat desapareixent del poble, perquè arriben al poble i és el que estem dient, arriben al poble, sopen, se'n van a dormir, i a les 6 del matí tornen a ser fora i no tornen fins a les 8 o les 9 del vespre. O sigui, no fan poble, estan treballant, i inclús quan acaben de treballar, diu, nois, anem a fer una cerveseta, va, abans d'anar cap a casa. I tot això deslliga a la gent del poble i fa gent del poble que marxi, que trobi altres amistats.
Sí,
que el poble no es troba, perquè no hi vius, al poble.
Perquè
no
hi vius.
Perquè no hi vius.
No, amb això tens raó.
No hi vius, però, bueno, i a la vegada poder, tampoc no hi ha al·licients per poder-se ajuntar. Però si un ha anat a col·legi del poble i té els amics de la infància, són, jo us ho dic, que són amics per tota la vida, Els col·legis creen lligams. I llavors, si tu t'hi desentens, allà tu. Però si nosaltres tenim un grup de WhatsApp que és el de les nenes, doncs som tot un reguitzell de nenes que anàvem aquí a les monges. Doncs, i ens trobem i encara fem algun dinar juntes, o amb els marits, els que en tenen, perquè els que no en tenim ja, doncs anem soles. Però vull dir que amb el sentit de que creem lligams i ocasions per trobar-nos. No sé. Això depèn...
Bueno, He fet un canvi.
Sí. Bueno, sí. Al fi i al cap, vosaltres sou pobles, entre cometes, sou pobles una mica més grans que Moja. Però vull dir, Moja també, jo quan vaig a caminar a la tarda, de moment el dematí que no hi vaig, però quan vaig a caminar a la tarda, que són les 4 o les 5, si no trobo la canalla que surten del col·legi, no trobo ningú més,
No, bueno, aquí Sant Jaume igual.
Cotxe, o sigui que són pobles que... Jo crec que encara són pobles que són dormitori, I ens ha vingut una zona, gent de Barcelona que han fet uns solars unes finques per aquí a la sortida del poble, que en diem un poble, en diem una ermita de Panafel, que és cap al racó del poble, aquella gent sí. No els coneixes de res. És que no els veus ni per la festa major,
hi ha molta gent
ni per
que...
res. No els veus sí. per res. I a més a més, els hi han facilitat una sortida alternativa per l'altre cantó del poble, que ja no han d'entrar ni al poble per anar cap a casa seva. O sigui que hi ha gent que ha anat venint a viure i que no tens cap relació amb ells, perquè...
Això em fa l'efecte gent... que passa tot arreu, ja, eh?
Ben a dormir, sí. I prou.
Aquí Sant Sadurní ja també és ciutat dormitori, eh?
També,
I no som tanta també. Gent, eh? Nosaltres només som 12.000 i escaig. No arribem a 13.000, eh?
Però Déu-n'hi-do. Ja. Bueno, és clar. Aquí, que som 2.000 i escaig.
Ah, 2.000, jo em pensava que era més.
Vilafranca.
No, a Sant Jaume som a vora amb 2.000, no sé si són 2.600 o 2.800, no som més, no?
Bueno,
i a més estem molt separats.
Sí,
Sant Jaume estem molt separats.
Sí, oi, noi, és veritat.
Sí. Nosaltres estem
molt escampats. La carretera es parteix molt, oi?
No és la carretera, són els nuclis que tenim que estan separats.
Són barriades.
Si estiguéssim, si els nuclis que seran poder tan grans com Sant Jaume, sí. Doncs clar, però estem separats. Ja. Estem separats.
Sí.
I llavors, sí, vale. És diferent
llavors,
que el poble...
Saps què passa? Que tots, per venir, si tenen de venir al metge, o tenen de venir a la farmàcia, o tenen d'això, tenen d'agafar el cotxe.
Ja, carai, Déu-n'hi-do. No ets capaç d'anar a peu. És massa lluny, està separat. El nucli està massa
separat.
Quan
no hi havia cotxes, doncs anaven a peu. Però, clar, els nuclis estan separats. Doncs, clar, llavors tens d'agafar el cotxe. I en pic que ets dalt el cotxe, tant te fan a un lloc com a un altre.
Ja.
Exacte.
M'entens?
I mires d'anar a un lloc gran que amb un...
Perquè llavors doncs puguis trobar de tot i amb una vegada acabes. I això és així.
Això és el que el peix gros s'ha menjat al petit.
Sí, i tant.
Amb aquest aspecte. Les botigues de marriada i aquestes coses...
Hem acabat, doncs, a tenir una botiga...
per això.
Que trobes el precís, però no trobes el que tu voldries. I això és així.
Sí.
Ha canviat.
Ha canviat molt.
I està per trossos separat una mica, no és el mateix que està tot.
No és el mateix, clar.
El
nucli que no té cap botiga, el que no té cap botiga, doncs quan ha agafat el cotxe no esperarà a Sant Jaume.
Ja, clar. Sí, està clar.
Perquè això és així, vull dir que les coses són clares, vull dir que no cal donar-hi voltes, és així. Vindrà Sant Jaume si té d'anar a la farmàcia, té d'anar al metge o té d'anar a l'Ajuntament.
Sí.
Però si no,
i parlant d'altre, què feu amb el menjar? Que sou de tradició.
Amb el menjar del carnaval.
Que aneu a enterrar la sardina. Home, si parlem de carnaval...
Bueno, la canalla del poble sí que ha de fer
alguna cosa.
Fa alguna excursió, si surten... Ja no.
Ja, home, però la canalla, ja de fa molts anys, els hi demanen que aquell dia van a fer una mica d'esmorzada o de berenada
i
han de portar una truita amb botifarra.
Sí, eh? El dijous tenen de menjar la truita amb botifarra.
Exacte.
Vols dir que no s'ha anat perdent també tot això? Costa
no, l'escola ho fan,
escoles, no, les escoles ho fan, eh?
Però és que ja anem a parar el mateix. Depèn de quins professors, de quina gent hi ha a l'escola, de qui mana, no de qui mana, de qui col·labora amb la gent del poble, si els hi fa tilint anar mantenint alguna tradició, m'entens? Però de què costa de mantenir aquestes coses? Sobretot, això d'anar a enterrar la sardina, els expliques amb la gent i se't posen a riure, vull dir que... I abans ho estàvem esperant.
El dimecres de cendra es menjava sardines per sopar, es feia una sardinada. Vull dir que això ja ho havia fet de jove.
Era de juny i abstinència, no tenies de berenar, eh?
No.
No, tampoc.
Bueno, ara nosaltres això ja ho tenim solventat per l'edat.
Hem de passar de llarg del berenar,
clar. Ara, com que
i
ja
mira
podem...
que et ve de gust algú, però dius fora, fins a sopar.
Anem picant, com que estem per allà a la cuina i anem picant.
Sí, sempre cau algú ve de gust, oi?
Clar.
Bueno, això ja són costums de tota la vida, eh? Perquè aquí més que menys vosaltres també no dinàveu l'hora que volíeu, sinó l'hora que deia ara aquesta hora no vindrà gaire gent, me'n vaig a veure si dino una mica. I si arribaves a la cuina i hi havia alguna cosa, bueno, com que no puc dinar fins a les 4, si hi ha algun calamar a la romana o algun tros de botifarra, mentrestant aguantaré.
Sí.
Els calamars, quan hi havia calamars a la cuina aquell dia, jo no podia aguantar, com que jo també dinava a les 4 de la tarda, quan anava a la cuina dic, un calamar me l'haig de menjar, i me'l guardava, me'l posava allà, i mentre despatxava la gent a l'hora del dinar menjava el calamar, anda que no.
Oh, un calamar bueno, a cara, si només un agafaves un...
Bueno, i si, igual n'hi havia dos. Sí, home, per descomptat. Sí, no,
però és
sí,
que més o menys hem tingut una feina que t'ha obligat una mica perquè, no sé, treballaves tantes hores com podies i més, i jo dic l'hora de dinar sí que dinàvem a l'hora, però tancàvem a la una i les dues tornàvem a obrir,
Sí,
en aquell, en aquell entremig et trucava el telèfon o et feia alguna cosa i ja t'havia tallat,
Ja et havia fumut el dinar a l'aire.
I tant.
A casa nostra no tancàvem a la botiga,
Déu-n'hi-do.
A casa és just una hora.
No tancàvem, no. És a dir, que hi havia persones que tenien per costum a venir a les dues del migdia a comprar 3 onces i mitja de polvos per rentar els plats, perquè abans no hi havia, la gent anava al dia. Perquè jo sempre he dit que les botigues abans era serveis socials, perquè allà te n'enteraves de tot, ajudaves a la gent que tenies d'ajudar, o passaves la notícia, si era una notícia que es tenia de saber, doncs ho anaves dient amb els que anaven arribant i allò corria pel poble. Era així.
Era com un centre d'informació.
Un centre d'informació, exactament.
Un centre d'informació i de poble, de poble, de poble.
Un centre social, jo sempre ho dic.
Sí. La gent no es movia ni a la meitat del que es mouen ara. La gent
perquè abans una sola persona, una sola clienta, podia venir 4 o 5 vegades a comprar i no ho trobaves res d'estrany, Perquè venia a comprar el sopar, venia a comprar primer l'esmorzar si necessitava algú per la canalla, després venia a comprar el que més necessitava per fer el menjar, i després els oblits o...
No m'he recordat. Ara ja has de fer una llista, si has d'anar a comprar, has de fer una llista, perquè si no, la meitat de coses te les deixaries.
L'oblit ja no el tens. Veritat,
Ai, que sentim la musiqueta.
Se sent la musiqueta
ja
deu ser final.
Oh, pel ja que es veu.
Home, no,
avui,
encara no.
Ai, 57. No. Ostres, noia, com passa l'estona.
Passa l'estona.
No hem parlat del menjar, de les arengades i el pa torrat, no hem parlat, ja està bé.
No, les arengades i el pa torrat. La xatonada.
La xatonada. El proper dia, va.
El proper dia farem
totes,
això.
Una abraçada.
Doncs vinga, que vagi molt bé.
Que vagi molt bé, gràcies.
Adéu.
Ens veiem. Adéu, bon dia.
Adéu.
Oh,
adéu.
Que som espavilats.
Molt ho sou, molt, Júlia. Són la Júlia Brics, la Marcelina Grau i el Pere Mitjans. Sempre els queden coses al tinter per afegir i la vessant gastronòmica del Carnaval queda apuntada per abordar-la la setmana vinent, quan ja serem a les portes d'aquestes primeres rues, les més matineres que hi ha, tant a l'Alt com al Baix Penedès. Amb la tertúlia de la gent gran tanquem aquesta hora, ara una mica de publicitat, el butlletí de notícies, i seguim amb Vinzeum d'aquí uns minuts.